llista esportiva. Posa't en forma amb nosaltres.
10 de matí 31 minuts, després d'un parèntesi de gairebé dos caps de setmana sense futbol. A primera divisió torna a la Lliga i atenció, perquè també qui torna els divendres a seure's aquí a l'estudi és en Moisés García. Bon dia, Moisés.
Què tal, Edu? Molt bon dia.
Ja tenies ganes de lligar?
Sí, perquè això del futbol de selecció és un tostón.
És un paripé.
Tothom ho sap, però ningú ho diu. A ningú li agrada que s'aturi la lliga.
Ja.
I si no, que ens truquin i ens diguin el contrari.
972-37-23-49. Estarem encantats de rebatre en Moisés en directe. Per tant, vinga, va. Valents, truqueu i vinga. M'aixequeu en Moisés García.
Ja no hi ha tornada enrere, ja hem donat el telèfon.
Vinga.
No, torna a la Lliga i ho fa... Torna avui, de fet. Avui a Montilivi hi ha partit, Girona Athletic Club a partir de les 9 de la nit. Però demà tenim un interessantíssim derbi, Barça-Espanyol, que Piqué ja s'ha encarregat d'escalfar una miqueta.
Ah, sí?
Amb les declaracions a la Resistència.
Què ha passat? No n'he sentit parlar res.
No, jo no veig aquest programa,
Jo l'he vist aquest matí.
Tu l'has vist, jo no.
M'he aixecat abans per mirar-ho, fixa-t'hi,
mira,
perquè, clar, el fan molt tard, el fan a les 12 de la nit,
clar.
I acostumen a dormir aviat. Però aquest matí m'he aixecat aviat per veure l'entrevista i és apoteòsic.
Jo reconec que no sóc seguidor d'aquest programa, ni l'he vist massa, l'he vist un parell de cops, la veritat, però en aquesta ocasió no, però sí que ha volat per totes les xarxes socials la pregunta que li fan a Piqué sobre el seu patrimoni, sobre la seva economia.
Sí, perquè és una pregunta que habitualment fa el David Broncano a tots els convidats. Quants diners tens al compte corrent?
Doncs Piqué no se li va ocórrer dir una altra cosa que més que el patrimoni de l'Espanyol.
Ja. Però és una ironia, eh? O sigui, tot això s'ha d'agafar amb humor, evidentment.
Home...
Tu creus que tingui més patrimoni que l'Espanyol, tot sencer?
Home, si vas comptant tot el que té Gerard Piqué...
És que clar, jo no ho sé.
No, jo tampoc, òbviament.
Jo no m'ho crec que tingui tot.
No?
Si ja només l'estadi de Cornellà al Prat ja val més que qualsevol altra cosa.
Bueno, no sé. No sé. Ho deixo aquí. Però vaja, el que està clar és que... També li van preguntar per als càntics que acostuma a rebre sempre de l'afició de l'Espanyol i ha dit jo me descojono o alguna cosa així. Ha dit...
Va dir que eren molt creatius.
Eren molt creatius. Doncs bé, una miqueta l'ha escalfat una miqueta aquest derbi. Per la resta, doncs, tenim un Madrid que jugarà diumenge a 9:15 del vespre davant de l'Osca. Un partit totalment descafeinat per al Real Madrid que ja directament és que ja no està pensant ni en la Lliga, ni s'ha parlat d'aquest partit. Tu t'has escoltat que es parlés del Real Madrid-Osca? No, es parla dels fitxatges de Florentino Pérez. Així està la...
De Florentino, del Tito Florin o de Zidane? A veure, explica.
Bueno, una mica de tot. Ara sembla que estan descartant la via Neymar i Mbappé, perquè puja molt, però bé, com dèiem l'altre dia, es parla molt de
Hazard,
es parla molt de Pogba, que s'ha ofert ell mateix, ha sortit molt el nom de Cavani com a davanter. Bé, veurem també aquesta disputa o aquesta polèmica que ara sorgeix entre els dos porters, entre Courtois i Keylor Navas. Sembla que Zidane aposta per Keylor Navas i Courtois no tindria lloc a la pròxima temporada. Això veurem. El que sí que ha deixat aquests dies, de fet, concretament la jornada d'ahir, és una notícia tràgica per al futbol. Aquesta temporada coneixíem la desaparició, o la retirada, millor dit, del Reus, de la segona divisió.
Sí.
Doncs ha passat el mateix amb un equip de segona divisió B del grup tercer, com l'Ontinyent. Ahir l'Ontinyent comunicava que desapareixia o que cessava la seva activitat esportiva després de gairebé 90 anys en actiu.
Déu-n'hi-do.
El centenari l'haguessin fet o el farien el 1931, per tant, pràcticament 90 anys, els de l'Ontinyent, un altre club que se'n va per problemes econòmics. Avui hi havia Parlament de la plantilla que ha comunicat que se sent enganyada pels mandataris i que la seva voluntat era la de seguir jugant. Però el fet és que l'Ontinyent doncs, queda fora o es retira d'aquesta segona divisió B. Ara veurem com afecta la resta d'equips per al tema de puntuacions. Els equips que havien de jugar contra l'Ontinyent suposo que guanyaran 3 punts, però els que ja han jugat era un equip de mitja taula, no estava baix.
Déu-n'hi-do.
Vull dir que guanyava partits. Per tant, aquests equips que han perdut o han empatat contra l'Ontinyent no sabem encara què és el que passarà.
Sorprèn moltíssim que justament hi hagi equips que fan bé la seva feina des de la parcel·la esportiva. però en canvi la gestió econòmica sí. és un autèntic desastre,
desastre
fins al punt que pot desaparèixer.
Exacte, aviam, és complicat, òbviament. També hem vist casos a primera divisió d'equips que fan grans inversions descontrolades i al final després els hi passa factura. Doncs en aquests equips tan humils com l'Ontinyent i a més en una divisió com la segona divisió B que fa molt de temps que es vol fer desaparèixer perquè òbviament és una autèntica vergonya per al tema de desplaçaments, per com està repartit el territori. Clar, entenc que puguin passar aquestes coses, el que passa que no deixa de ser una llàstima.
Molt bé, doncs mira, un altre més a la llista, malauradament.
I una setmana en què, com que tampoc hi havia Lliga, doncs la Federació Espanyola i la Lliga Professional han decidit doncs, tornar a protagonitzar una polèmica no tan accentuada com la d'altres ocasions, però la Federació Espanyola volia que en els mesos d'estiu, és una proposta que feia, petició que feia, hi ha molta polèmica amb els horaris de la Lliga, i sempre ho hem explicat això.
Sí.
De moment la Federació Espanyola ha aconseguit que no es jugui la pròxima temporada els dilluns.
Que és un descans.
Això ja ho té, que és un gran què, efectivament. Encara hi ha el partit, un altre partit de la vergonya, que és el del divendres. Per mi és una vergonya, però vaja, els clubs són els que voten a la Lliga i després que no es queixin els clubs, eh? A mi em fa gràcia quan surten alguns clubs, a vegades alguns entrenadors, queixant-se dels horaris que els hi posen. És la Lliga que voteu.
Clar.
Cada X temps voteu aquesta Lliga. Punt i final. No us podeu queixar.
Són ells, no?, que decideixen
sí, sí.
els horaris?
Aviam, la Lliga és la que designa els horaris, però a la Lliga la voten els clubs.
Ah,
els
bé.
Clubs voten a favor de Tebas, voten a favor de tenir aquesta Lliga.
Ja.
Per tant, les queixes...
No tenen cap sentit.
Ah, exacte, no tenen cap fonament quan tu estàs votant una cosa.
Molt bé.
El que volia explicar. La federació demanava o volia que en els mesos d'estiu no juguessin partits abans de 7:45 del vespre.
Uh-huh.
Tema de calor, tema de temperatures, vale? Perquè, de fet, recordo aquest passat mes de setembre, a l'inici de Lliga, com la Lliga fixava horaris, per exemple, recordo el d'un llevant València a les 12 del migdia en ple mes de setembre.
Bestiesa.
O a Sevilla a un quart de 5 de la tarda amb la caloreta que feia també. Val? Això ho volia evitar la Federació Espanyola i que des del 20 de maig fins al 15 de setembre no es poguessin jugar partits abans de 7:45 del vespre.
Uh-huh.
Què ha fet el Consell Superior d'Esports? Li ha tirat enrere perquè explica que, segons el reglament, els horaris no els pot fixar la Federació. Té la potestat la Lliga de Futbol Professional. Per tant, una nova polèmica. La federació sí que ha proposat també, en aquesta setmana, hem conegut que hi haurà canvis a la Copa del Rei, de fet ja es coneixien, però han concretat una miqueta més. Tot i que no se sap exactament l'abast d'aquesta modificació, el que sí que s'ha anunciat és que la majoria, potser no totes, però la majoria d'eliminatòries seran a un partit únic
i
en el camp de l'equip teòricament inferior.
Home, ja era hora, sisplau.
Sí.
És que era tan descarat que era per una qüestió econòmica de fer caix.
Sí, exacte. Doncs això sí que ha pogut fer-ho la Federació Espanyola. Afecta la Lliga, això, òbviament. Afecta
tant,
la Lliga.
Per I tant, i tant.
Una altra disputa, en aquest cas guanya Rubiales. Crec que anem 2-1. 3-1. Anem 3-1. Rubiales 3, Tebas 1. Rubiales amb el tema dels Estats Units.
Sí. Girona-Barça.
El tema dels dilluns i aquest tema ja són 3. I Tebas 1 amb el tema dels horaris del cap de setmana.
I el que queda encara per
sí,
veure.
Sí, el que queda. Sí, aquests dos...
Amigos, no, eh?
No, tindrem més disputes per part de Rubiales i de Tebas. Però el fet és aquest. Encara no se saben si seran totes les eliminatòries, però una bona part de la competició serà partit únic. Això... s'explicava que suposaria una mitjana de 3 partits menys per tots els equips.
Home.
Que clar, sobretot en el mes de gener, on ha estat tan
condensat
efectivament el calendari, amb totes les eliminatòries pràcticament es disputen el mes de gener de la Copa del Rei, això farà descansar molt els equips.
Però és que no només els equips, sinó també des del punt de vista de l'espectador,
sí.
I amb tota la respecte i humilitat del món. Si es juga un partit a Òscar, Òscar-Barça, per què ha d'haver-hi una tornada?
Clar.
És que no, per mi no té cap mena d'interès. Cap ni un.
No, i a part que s'atura una mica, eh? També et pot agradar el futbol, però s'atura una mica.
Entre els horaris que ens fan a les 10 del vespre o quarts de 10, que
sí,
dius...
Aquesta, sí, és una altra, aquesta.
Pesadíssims d'horaris, sí. I després que dius, a veure... Que a mi m'agradaria més que tingués aquesta capacitat l'OSCA com a equip teòricament inferior, capacitat de poder, doncs, tombar un Barça en el seu camp.
Sí, no, i a part que és una competició que... D'aquesta manera, com tu dius, li afegeixes emoció.
Esclar.
I després, clar, no sé fins a quin punt es pot fer això, però canviar el premi. És a dir, si el guanyador de la Copa del Rei té plaça Champions, això no sé si es pot fer,
mm-hmm.
Però abans el guanyador de la Copa del Rei tenia plaça Europa,
sí,
League.
Sí, Europa.
Es podria fer perfectament campió de la Copa del Rei més els tres primers de la Lliga, plaça Champions. Llavors sí que els clubs...
Ja
apostarien,
sí.
Apostarien de veritat per aquesta competició, perquè ara mateix la Copa del Rei, què vols que et digui?
No, només acarreteix jugar a la Supercopa d'Espanya la temporada
sí,
següent.
Sí, i els equips, fins que no arriben a quarts de final, no comencen a posar tota la carn.
Que va.
Bé, veurem quan vagin apareixent més detalls sobre aquestes modificacions, com es presenta. I un últim apunt, dos últims apunts encara de futbol. Per estar l'altre dia a Montilivi.
Sí.
Vas veure el Catalunya-Venezuela.
Sí.
Saps la història, no?, de les samarretes de Venezuela?
Sí.
Déu-n'hi-do, eh? Per qui no ho sap, ho expliquem.
El senyor Decathlon, sí. Sí,
déu-n'hi-do. Clar, és que Venezuela va jugar amb samarretes de Decathlon.
Déu-n'hi-do.
El proveïdor de les samarretes d'aquesta selecció no els hi va donar. Es van trobar a Girona sense les samarretes.
Ui, que bé!
Què faries tu, òbviament? Doncs vas al Decathlon a comprar samarretes.
Està al costat, com aquell que diu.
Doncs mira, vam veure unes que tenien el mateix color de la selecció. Els hi van demanar posar el dorsal i el parche de l'escut de la federació.
A mi ja em va estranyar, perquè clar, les samarretes dels jugadors de la selecció catalana posaven el nom a darrere.
Sí.
I, en canvi, els de Venezuela, no.
No.
Vaig dir, estrany.
Sí.
Ja vaig intuir alguna cosa, sí. Però, clar, després es va confirmar els rumors fonamentats.
Sí, sí, després... la veritat és que els jugadors, a través de les xarxes socials, òbviament van posar el crit al cel, ho van criticar molt, això, i no és per menys. De fet, les samarretes eren de la marca Quechua, que és la marca del Decathlon, i, si veiem fotografies... A la part de darrere, on posa Quechua, es veu com s'ha intentat tapar amb la bandera de...
Ai, pobres.
De Venezuela. El que passa que no es pot tapar tot i es veu que és Quechua, saps?
Molt bé, molt bé. Molt bé.
Sí.
Home, la millor propaganda que li hem fet al senyor Decathlon, ho està encantat de la vida.
I tant. Ha sortit el seu nom per tot arreu.
Últim apunt, Moi.
L'últim apunt de futbol, perquè... Figo ha parlat, ha donat els motius pels que va marxar del Barça en el seu dia.
Encara estem amb aquesta història?
Sí, bé, és que és la setmana de seleccions.
Ja, no tens raó.
És la setmana, per exemple, de criticar Messi perquè no rendeix amb la selecció, dels fitxatges del Real Madrid. Són aquests temes recurrents. Recurrents.
Pregunta innocent, perdó.
Digue'm.
Que no, que he fet una pregunta innocent.
Ah, val. Pensava que m'anaves a preguntar alguna
cosa.
No, bé, una entrevista a Figo és curiosa. Un dels temes que ha tractat era el seu canvi del Barça al Real Madrid.
Uh-huh.
Únicament ella explicava que el primer canvi el va fer venint al Barça, canviant de país i buscant una nova experiència. El segon canvi, que va ser pel Real Madrid, ho va fer per reconeixement, per millorar econòmicament, per tenir més prestigi i guanyar més títols. Això és el que va dir Luis Figo. I també parla, que a mi em sembla també curiós, del tercer canvi que fa del Real Madrid a l'Inter per buscar, diu, la felicitat futbolística.
Ah.
És a dir, canviava segurament més diners, més títols segurament, més prestigi, per estar en un lloc més còmode, més tranquil i poder acabar la carrera, doncs, òbviament, més feliç.
Val, jo, perdona aquest tall, però d'aquestes interpretacions jo faig una lectura entre línies. No tenia la felicitat a Barcelona, poder? Si s'hagués quedat a Barcelona...
Però potser, sí, però l'etapa al Barça potser l'enganxa més jove.
Ah, sí, però era un autèntic ídol.
Sí, va arribar a ser capità, sí.
Vull dir que...
Evidentment, sí.
Jo crec que la felicitat també la tenia a Can Barça.
També segurament
potser
la tenia.
potser no tenia els diner, no? Els cèntims al compte corrent que li oferia en Tito Florent.
Sí, sobretot diu ell això, millorar econòmicament, jo crec que és un aspecte que Luis Figo en aquell moment doncs, va tenir com a prioritat.
Ja, ja, ja. El que passa és que d'aquests capítols en tenim molts més i un recentment és el Neymar, no?
Sí.
Que li deien t'equivocaràs i finalment, pam!
I no és feliç, evidentment, doncs a París no és feliç Neymar.
No.
Disputant una lliga que és massa còmoda, que no hi ha massa competitivitat i fracassant a Champions com fracassa cada any el PSG.
Per tant,
perquè cada any l'està liant.
Això és un tema de debat, Moi, que estaria bé parlar-ne un dia sobre els diners, no?, en l'esport, si realment això ens dona la felicitat o s'hauria de mirar o s'hauria d'observar altres factors per decidir quedar-se o renovar o canviar d'aires, en definitiva.
Doncs si et sembla que hem parlat d'un esportista espanyol que és un dels millors pagats.
Vinga, va.
Saps qui és?
Fernando Alonso.
Molt bé.
El teu amic.
Ei!
És que sou íntims,
molt
home.
Molt bé, però no t'havia dit res jo de què parlaríem avui de Fernando Alonso.
No, però és que ja ho sabia, ja m'ho imaginava.
Aquest sí que s'ho passa bé. Ha estat, no sé si l'has vist, ha estat provant un Toyota en una prova similar al Dakar, a Sud-àfrica.
Sí, sí.
Ha estat provant. Ha fet 700 quilòmetres, al desert de Kalahari, allà a Sud-àfrica. Es desconeix si ho vol fer per competir al Dakar de l'any que ve, del 2020. Uh-huh. El que passa que mandataris de Toyota sí que han dit que no és casualitat, ho han dit d'aquesta manera, no és casualitat que estigui provant el Toyota en aquests terrenys. Jo crec que Fernando Alonso ens podia donar una sorpresa i l'any que ve participar al Dakar.
Alguna cosa s'està cuinant. Sí.
És el que li faltaria, aquesta prova tan dura com el Dakar, doncs tenir un pilot com Fernando Alonso, jo crec que seria un gran punt. I també, és curiós, des del 2018, des de l'any passat, després de la prova d'Abu Dhabi, que Fernando Alonso no es puja a un Fórmula 1, ho farà el pròxim dimarts, el pròxim dimecres, per McLaren. Els ajudarà a fer un test per provar pneumàtics després del Gran Premi de Bahrein, doncs Fernando Alonso, que donarà un cop de mà a McLaren provant tema de pneumàtics, uns tests que han de fer.
I saludarà Ron Dennis?
No sé si saludarà Ron Dennis, però...
Ja no, i és o no hi és, no. Ron Dennis, ara?
És que m'has fet dubtar per això,
Jo crec que ja no hi és.
Ara no estic posat. Jo...
Però si se'l troba per allà, no crec que...
Jo diria que no van acabar bé aquell any.
Gens ni mica.
Aquell any no van acabar bé, ni molt menys. Jo recordo quan li va treure aquella pole a Hamilton... Que està fent la prova del pes quan ha acabat i que té al costat a Ron Dennis amb una cara de pocs amics.
Sí. Moi, cap de setmana des del punt de vista del lloretenc amb activitat frenètica,
Tenim un duel molt interessant en hoquei. Torna a la competició a l'hoquei Lliga.
Reus?
El Reus. El club hoquei Lloret jugarà contra el Reus. Un partit... Ara afronta aquesta part de la temporada el Lloret amb bona dinàmica. Fa 4 partits que no coneix la derrota. 2 empats, 2 victòries. Jugarà aquest partit fora dels jocs de descens després d'una sèrie de jornades immersos en aquest pou de la classificació. Sí que és cert que el Reus és el tercer, és un rival duríssim, però haurà de venir aquí a la pista del Pavelló Municipal d'Esports. I bé, veurem el que passa, veurem si també pot guanyar el club de futbol Lloret. Jugarà a casa contra el Sant Cugat, un equip de la zona de descens, tipus d'equips que no se li donen massa bé al club de futbol Lloret, tot s'ha de dir.
Curiós.
Tot s'ha de dir. Però bé, esperem que guanyin i que trenquin aquesta ratxa de 3 derrotes consecutives.
Va, escolta, el pavelló serà un fortí i el camp municipal d'esports 3/4 del mateix.
Un altre.
A veure si és veritat. Dilluns en parlem al Lloret Esportiu.
A les 9 del matí.
Moltes gràcies, bona setmana.
Una abraçada.